Miquel Martín, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Com dèiem, en Miquel Martín és escriptor, acaba de treure una nova novel·la anomenada El riu encès. Volem parlar amb ell sobre aquest nou llibre, però abans en fem un avanç amb en David Parreño. David.
L'escriptor begurenc Miquel Martín publica una nova novel·la amb el títol El riu encès. Aquest relat intens transcorre per Girona i els pobles de la vall de Camprodon. Miquel Martín publica aquesta nova obra amb l'editorial El Cep i la Nansa.
D'entrada, Miquel, pel que he llegit, has trigat temps a acabar aquest riu encès.
Ostres, sí, ha sigut una novel·la complicada d'elaborar, perquè és una novel·la complexa pel que fa a l'estructura, i en un moment determinat em vaig quedar com bloquejat i no sabia com tirar endavant. Uh-huh. I llavors el vaig deixar reposar uns mesos i vaig tornar. I per això ha sigut una mica, la gestació, diem, ha sigut una mica llarg, ha sigut un part una mica complicat, sí.
Per què dius que l'estructura és complexa? Com està estructurada?
Sí, perquè el títol ja és molt explícit, això del riu, no? Del riu encès. Un riu té molt d'afluents, no? Recull moltes aigües de rieres i rierols, i la novel·la funciona una mica així, eh? Hi ha una història central, però hi ha moltes històries que van a parar en aquesta història central. I clar, totes aquestes històries havien de lligar, havien d'estar molt ben tramades, molt ben estructurades, i això, clar, no és fàcil. És una novel·la de lectura molt àgil, això m'ho ha dit la gent que ja l'ha llegit, però, en canvi, des del punt de vista de l'escriptor que l'ha de fer, és una novel·la complexa. Però també he de dir que n'estic molt content, eh? Que ha valgut la pena totes aquests mal de caps i aquestes suors per tenir-la enllestida.
En una entrevista que t'he llegit, en un comentari, millor dit, que t'he llegit en un diari digital, un comentari fet per la Marta Rocafort, explica, deia precisament això, no? Que és una novel·la de lectura àgil, diu, me l'he acabat en menys de 7 dies. Bé, això és positiu, en principi, eh?
Sí, home, i tant. Jo volia que fos la novel·la fos això, com un riu, com una cosa que va fluint, que tu entres a la història i et deixes arrossegar, com aquell que se deixa arrossegar riu avall. Tot i ser una història, o tres històries, vaja, molt dures, perquè són personatges que han perdut persones molt properes, un pare, una mare i un germà, jo volia, doncs, que la gent entrés en aquestes històries i s'hi veiés d'alguna manera reflectit, és a dir, que la nostra vida, la de tots, està feta de bons moments i de mals moments, i que quan tenim mals moments ens hi hem d'enfrontar, doncs, amb tota la serenor i tota la maduresa que siguem capaços. Una mica aquest és l'esperit que jo buscava en aquesta novel·la.
Bé, hem fet referència a les històries, però no hem explicat de què van les històries, sense fer spoilers. Quina és la trama o les trames d'aquest riu encès?
Sí, home. És complicat. El que sí puc explicar al lector és que hi ha dos espais molt clars. Una de les històries passa a Girona, Girona ciutat, per tant la gent que conegui Girona disfrutarà molt llegint la novel·la, i un altre és Camprodon, tots els pobles al voltant de la vall de Camprodon, eh? Camprodon, Vilallonga, Llanars, etc. Llavors hi ha un personatge que perd el pare de petit, un altre personatge que la seva mare, doncs, es posa malalta i també és com si la perdés, no la té, i un altre és un personatge, doncs, que perd el seu germà. Són tres personatges de tres llocs diferents, de tres estrats socials diferents, és a dir, una família treballadora, una família de classe mitjana ben situada i una família molt rica. I llavors aquests personatges, per diferents qüestions, la seva desgràcia els acaba unint. Aquest seria una mica, sense explicar més detalls, l'argument de la novel·la. Però el bonic és la manera com es troben. Uh-huh. Això és el descobriment que fa el lector, d'aquest riu que va baixant aigües avall, i al final aquests personatges acaben coincidint, acaben confluint com els afluents que acaben confluint en un riu.
Aquest és l'espoiler que no podem fer, eh? A mi em va fer gràcia, em va fer gràcia perquè justament aquest cap de setmana, després de 10 o 12 anys, vaig ser a Camprodon, i quan he llegit l'argument, m'ha fet gràcia imaginar-me els espais pels quals transcorre la novel·la. Pregunto, quin grau de coneixement necessita l'autor a l'hora d'escriure una novel·la que passa, com en aquest cas, en part a Camprodon? Quin grau de coneixement del territori necessites per poder-la ambientar allà?
Com tu saps, i molta gent que ens escolta sap, jo he ambientat bona part dels meus contes i llegendes i relats a la zona que millor conec, que és la Costa Brava i l'Empordà, no? Que és el meu lloc d'origen. I llavors vaig pensar, doncs, que aquesta novel·la requeria un altre espai. Girona la conec molt bé perquè hi he viscut, hi he estudiat, i per tant és una ciutat molt propera, i llavors la vall de Camprodon jo no la coneixia, o la coneixia molt superficialment. El que vaig fer és anar-hi forces dies, parlar amb la gent, fer fotografies, caminar pel territori i a partir d'aquí poder reconstruir aquells espais. A mi em sembla que és essencial això, anar als espais sobre els quals vols escriure, informar-te'n i sobretot parlar amb la gent, perquè la gent t'expliqui com és la vida allà, perquè si no pots cometre errors, doncs això, no? Que siguin poc, històries que siguin poc creïbles o que expliqui situacions que en aquell lloc no succeeixen. Mm-hmm. I jo vaig fer això, em vaig informar molt bé, sobretot a través del testimoni, de parlar amb gent del territori.
Escolta, deixa'm que salti un moment de tema i torni a Camprodon. Sí. I això que deies de la necessitat de parlar amb la gent, perquè jo vaig tenir la sensació aquest diumenge, a mi també m'agrada, jo sóc dels que s'enrotlla i s'enganxa a parlar amb tothom, i vaig tenir la sensació, una sensació que ja he tingut altres vegades a l'Empordà, quan parlava amb gent d'allà, que et parlen amb el recel del que et parla gairebé per obligació, perquè ets foraster i al capdavall Camprodon viu també en part de la gent que s'atura allà, que ve de les pistes d'esquí, etc. I les converses que tenia, no tenia la sensació aquesta de, escolta, és un diumenge a la tarda, no m'atabalis, no em preguntis, sí, que jo sí. Estic aquí, obro la botiga ben bé perquè vinguis, compres i te'n vagis.
Jo vaig tenir una sensació semblant a la que dius tu, perquè allà, que és a muntanya, com aquí, que som a mar, també estan molt orgullosos del seu territori i també, entre cometes, pateixen, no? El fet aquest del turisme, que de cop i volta se'ls omple el poble, no? Mm. I tenen la sensació que estan gairebé com ocupats, no? Però jo quan anava allà sempre els deia, escolta'm, jo vinc d'un poblet de l'Empordà, saps? I vinc a parlar amb vosaltres perquè estic fent un llibre i m'agradaria conèixer com vivíeu aquí, què feio, i etcètera, no? I llavors l'actitud ja era una altra després, saps? Yeah. Perquè a més hi havia molta connexió abans entre l'Empordà i la part aquesta del Ripollès i dels pobles de muntanya.
Això ho desconeixia, explica-m'ho.
Sí, t'ho explico. Alguns pastors d'alta muntanya baixaven i posaven els ramats aquí a l'Empordà, i després els tornaven a pujar a muntanya, és a dir, feien una... Val. Era la transhumància,
sí.
I llavors hi havia molt bon rotllo, es veu, entre gent d'aquí, dels masos, doncs, aquí, de Pals, de Llofriu, de Bagú, que llavors també n'hi havia, de Palafrugell, etcètera, i ara tot s'ha encarat cap al turisme, i llavors molta gent, això, de Camprodon, de Set Cases, de tots aquells pobles, tenien relació i coneixien molta gent de l'Empordà. I llavors si els expliques aquesta relació i els dius per què hi vas, ja et dic, l'actitud canvia totalment. Jo em vaig sentir molt ben tractat, i ara presento un llibre també a Camprodon el dia 16 d'abril i estan encantats de la vida i a mi em fa moltíssima il·lusió fer-ho allà.
Escolta, sobre aquesta actitud de la que parlàvem, fins a quin punt, on està la frontera entre l'excés de zel i la comprensió cap a aquest tipus d'actituds?
A vegades pots entendre, no?, aquest recel que dius tu i aquesta reserva, perquè no ho sé, és molt difícil mantenir l'equilibri, ho saps bé tu, que també ets d'aquí, no?
Sí.
Vivim del turisme, ens agrada que ens visiti gent, però a vegades voldríem estar més tranquils, però sabem que és una font d'ingressos important. Llavors, l'equilibri és complicat, no? I voldries que la temporada, això ho he sentit moltes vegades, no? Tots voldríem que la temporada fos més repartida, no? Que no haguéssim de patir aquelles incomoditats del mes d'agost, que és una cosa horrorosa, no? I que poguéssim, doncs, tenir un turisme de més qualitat perquè no estés tan concentrat i poguéssim oferir tots un millor servei, tant els que venen com nosaltres que estem aquí oferint aquests serveis. Però, esclar, ostres, això és complicat. El turisme ha arribat, jo crec que ha arribat un punt, el turisme que ha sortit de mare, com un riu, que també s'ha desbordat, doncs ha passat una mica això.
Jo no sé si comparteixes aquesta visió que ara et comentaré. Jo he sentit, especialment de l'estiu passat, crec que hi ha un salt important entre l'estiu passat i anys anteriors, o potser és perquè jo sóc de Pals i al final l'any passat, per exemple, hi ha un esdeveniment que és el White Summer, que ho va patar moltíssim, molt fort, però amb tot plegat, no només per aquest esdeveniment, però ja he sentit diverses vegades que el nostre territori s'està portaventuritzant en excés. No sé si comparteixes aquesta opinió.
Sí, en part sí. Jo tinc la sensació que hem convertit això en una mena de parc temàtic. I llavors hem explotat el territori de tal manera i l'hem convertit en un seguit de tòpics i ha perdut una mica la gràcia que tenia, no? Jo no sé si això és reconduïble, és que és molt complicat tot plegat, ja et dic, per la gent que viu directament d'això, escolta'm, és que és la seva font d'ingressos i els interessa que hi hagi gent i facin cavall, és que si no, no se'n surten, no? Però potser hauríem d'haver encarat el turisme d'una manera una mica més racional, però no ho sé si som a temps.
Potser no hauríem hagut de permetre la desaparició, per exemple, de granges o camps, no?
Sí, no? Perquè sembla que vulguem... A vegades sembla que davant del turista, de les exigències del turista, cedim a gairebé tot, no? I dius, home, potser hi ha coses davant les quals no hem de cedir, no hem de perdre la nostra identitat, no hem de perdre les nostres característiques, no? No hem de permetre segons què. En cas de ser el turista que s'ha d'adaptar, quan jo vaig a un altre país o un altre territori, m'adapto al que hi ha. I si no m'agrada tant, doncs no hi tornaré, o hi tornaré menys, o intentaré això, simplement adaptar-me a les circumstàncies. I aquí sembla que per acontentar el turisme o cert tipus de turisme seríem capaços de qualsevol cosa, no?
Escolta, ho veus, no?, que estem semblant dos avis asseguts allà al pedrís de la plaça de Begur.
Anar
veient passar la gent i anar comentant la jugada.
Escolta, Miquel, no voldríem descuidar-me de dir una cosa que per mi és molt important del llibre.
Sí, no, ara anava a tornar al llibre, precisament.
Sí, perquè és que ara el tinc a davant i la foto de la portada és espectacular, és preciosa, és una imatge molt, molt bonica. I vull dir que és una foto de Matías Carreras, un fotògraf jove de Begur, de la família Carreras, que és són tots grans fotògrafs i allà ha seguit la tradició, i que estic molt content que hagi fet la foto ell, perquè de seguida que li vaig proposar, bastant entusiasmat, es va llegir el llibre i se'n va anar un dia al capvespre, un dia, no, molts dies, a la desembocadura del Ter, i va fer unes fotos magnífiques. I
això anava a preguntar, és a la desembocadura allà a la platja Pals, eh?
Sí, és per allà a la gola del Ter. És una imatge al capvespre amb el riu, reflectit en una imatge doble, com un mirall, i a més té aquests tons encesos, aquests tons atronjats, que van molt bé amb la portada i amb l'essència del llibre. Per tant, vull dir que en Matías ha fet una feina fantàstica i que n'estic molt content, que li estic molt agraït.
Escolta, recordem-ho, la teva novel·la es diu El riu encès, per descomptat no és la primera, perquè ja tens una, ja fa més de 20 anys que escrius.
I que en pedra.
I el que jo voldria saber és com t'ha donat per escriure aquesta història, sobre una novel·la d'aquest tipus?
Ostres, aquesta història va començar ja fa molt de temps, Bueno, ja ho dèiem al principi, que és una novel·la una mica complicada de fer. Jo sempre vaig tenir al cap, o tenia al cap des de fa molt de temps, que havia d'escriure alguna novel·la que passés a Girona, perquè jo m'estimo molt la ciutat. Jo sóc begurenc i empordanès, però un dels meus referents vitals també és Girona i Londres, perquè hi vaig viure molt de temps. I vaig escriure una novel·la ambientada a Londres i vaig pensar, doncs, què et queda ara? Queda Girona. Llavors vaig començar per la ciutat de Girona, però en un moment determinat la novel·la m'empenyia, diguem-ne així, els personatges tiraven cap a muntanya, perquè per mi la muntanya, com que jo sóc de mar, nosaltres quan mirem l'horitzó sempre veiem el mar, no? Veiem aquest espai net, gairebé infinit, no? I a mi sempre m'ha sobtat, no és que m'hagi sobtat, és que m'acosta entendre, no? Quan estàs a muntanya, me sento una mica com una sensació de claustrofòbia, no? Perquè estàs envoltat d'unes barreres, m'explico, i això per expressar una mica aquesta sensació de pèrdua i de tancament que senten els personatges de la meva novel·la, m'anava molt bé que tots tiressin cap a muntanya. I llavors, com que un dels territoris que tenim més a prop i més bonics és tota aquesta part de la vall de Camprodon, per això vaig decidir ambientar-ho allà. I la novel·la va anar creixent en aquest sentit.
Escolta, i quina és l'evolució com a escriptor d'en Miquel Martín, que va fer Hi ha morts que maten, fins a aquest punt, amb aquest riu encès? Què ha passat durant tot aquest temps?
Han passat molts anys i moltes coses. Jo crec que hi ha una evolució molt, molt clara i molt marcada, que per altra banda és normal, perquè clar, jo tenia 20 i pocs anys quan vaig publicar Hi ha morts que maten, tot just començava, i per tant és un llibre d'això, de principiant, en el qual hi ha els errors típics del que comença, no? I com que jo entre novel·la i novel·la, o entre llibre i llibre, solen passar uns quants anys, no sóc un autor que publiqui molt seguit, doncs potser encara es veu més clara aquesta evolució. M'agrada molt l'escrit que ha fet la Marta Rocafort en el Diari del Maresme, perquè deia que aquesta era la meva novel·la més madura, tant des del punt de vista literari com, diguem-ne, des del punt de vista vital, no? I estic molt d'acord, perquè, clar, no escrius igual quan tens 20 anys o quan tens 30 o quan tens 40 llargs, no? Com és el meu cas. I, clar, tota aquesta experiència acumulada queda reflectida en el llibre, i em sembla que això és bo, perquè pots tractar temes molt peluts i molt complicats, com l'amor, com l'absència, com la malaltia, des d'una perspectiva molt, molt més rica, no? I en aquest sentit, que estic molt content de la novel·la, sí.
El riu encès, recordem, és el títol de la novel·la que publica, de fet, acaba de sortir del forn, com aquell qui diu, i si no recordo malament, és aquest divendres que aneu a la Bisbal a presentar-la?
El divendres vinent, divendres 24.
Divendres 24, això, correcte. Que la presenteu allà a la Bisbal. Hi ha algun punt més on es pugui veure alguna presentació allò en directe d'aquest llibre per aquí a casa nostra?
El 24 al Teatre Mundial de la Bisbal, us ho he dit per ordre, el 7 d'abril la presentem a la Biblioteca Municipal de Begur, el 10 d'abril es presenta a la Llibreria 22 de Girona, el 16 d'abril a Camprodon, que aquesta era...
Aquesta és la que et fa il·lusió, eh?
Ineludible, que totes no fan il·lusió, però aquesta especialment, perquè és un lloc que jo no hi hagués anat mai a presentar un llibre, si no fos perquè el llibre passa bona part allà.
Clar.
I després el 22 d'abril, el dia abans de Sant Jordi, a la Biblioteca de Palafrugell.
Escolta, quan jugues a casa et fa més cosa o què?
Sí, és molt especial, eh? Quan faig la presentació a Begur i també a Palafrugell, perquè també coneix molta gent a Palafrugell i part de la meva vida i les meves relacions i amics també són de Palafrugell, sempre és molt especial perquè, clar, ve veure els amics, la família i vaja, és a casa teva i és allò com que te sents molt estimat, no? Quan vas a la biblioteca i veus que, no? que està ple, que hi ha molta gent i que tothom que està allà fent costat. Són moments molt especials, perquè, clar, jo crec que un llibre, això, de tant en tant, per mi un llibre és una cosa molt seriosa, que porta molta feina a darrere, que m'ha portat molts mals de caps i que emocionalment et deixa molt buit. I clar, quan surt i el tens a les mans i el pots presentar i compartir amb la gent, ostres, és un moment molt bonic, molt bonic.
Miquel Martín, El riu encès, els que ens esteu escoltant, compreu-lo directament, ja faig jo el moment teletienda, costa 17 euros. Sí, home, sí. No, això ja ho faig jo, perquè a mi no m'agrada que els convidats, quan tenen alguna cosa nova que acaben de treure, no m'agrada que siguin els que diguin, ah, no, compreu-lo. No, ja ho dic jo, que és la meva feina. Heu de comprar aquest llibre, que es diu El riu encès, que costa 17 euros en la seva edició en paper, que és la que mola, perquè la digital, vale, sí, però la que mola és tenir-la en paper, ara per ara, i per tant dèiem això, no? El riu encès, Miquel Martín, escolta, gràcies per atendre la nostra trucada i que hi hagi sort amb aquesta nova novel·la.
Moltes gràcies a vosaltres, fins aviat.
Adéu, que vagi molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.